és estrictament a l'àmbit dels que avui han convocat la manifestació. A mi em cansen tots. És a dir, i crec que una bona part de la ciutadania està cansada de tots i de que ningú tingui la més mínima imaginació per posar coses damunt la taula. En fi, aquí em quedo. Mm-hmm.
Doncs senyor Balcells, senyor Oliveres, sí. I després havia demanat una rèplica.
Sí, a veure, a mi m'hagués agradat que aquest primer principi que tu també, Àngels, has defensat del dret a decidir, que ha anat creixent a mesura que passaven els anys i que avui es calcula doncs, que hi ha quasi un 80% de ciutadans catalans que estan disposats a defensar-ho, aquest dret a decidir, sense decantar-se encara si aquest dret a decidir s'acaba amb independència, amb federalisme o amb no sé què, però dient no pot ser l'estat actual, hi ha d'haver un altre canvi i hem de ser capaços de definir entre tots l'encaix de relacions amb Espanya i amb Europa. I jo lamento que això no s'hagi assumit en un acte que és col·lectiu de la Diada, i aquesta és la meva queixa. I, per tant, jo tinc unes altres prioritats, que la prioritat primera per mi no és la independència, perquè no la veig viable ni immediata a curt termini, i, en canvi, sí que em preocupa que la gent doncs, arribi a final de mes, que tingui una bona sanitat, que tingui escola, que tingui habitatge. Em preocupa molt més això, i és més urgent, i això no està entrant en el debat electoral, i això em preocupa moltíssim. Després, el voluntarisme que hi ha de dir no. Això, Europa, deia el Jordi Sánchez, no ens donarà l'esquena. Bueno, escolta'm, siguem seriosos. Fa dos mesos, Grècia va fer un referèndum per poder definir el poble de Grècia si estava d'acord amb les mesures que imposava la Troika. El 65% va dir que no. Què va passar, aquesta democràcia participativa de decisió del poble de grec? Se'l van passar pel forro a Europa. I van dir, primer són els nostres interessos, la nostra legalitat i tal.
Tenim un projecte comú, van dir, no?
I per tant, llavors, a Europa segueixen el que passa a Catalunya. Els interessa, sí, però penso que els preocupa més que no pas els interessa. I estic segur que els interessos seus no passen perquè això pugui acabar trencant-se aquest estat doncs, espanyol, doncs, que és el soci actualment a Europa.
Senyor Arcadi Oliveres.
Jo crec que aquest any potser hi ha hagut una distorsió respecte a les diades d'anys anteriors. Jo l'havia viscut amb joia totes, des d'aquell, no diada, sinó juliol del 2010, que ens van manifestar pel rebuig del Tribunal Constitucional a l'Estatut sí. Renovat de Catalunya i totes les altres accions que han vingut. Aquest any això potser ha quedat una mica mal parat per aquesta posició d'un polític, que és molt hàbil, que es diu Artur Mas, que va calcular que la campanya electoral havia de començar just ara, en el moment en què començava la diada. Això ha fet una cosa, que era global fins ara, jo m'havia sentit molt còmode, a una altra, amb la qual li tinc una lleugera recança, ho he dit abans, podia semblar un acte electoral. Potser és hàbil per tenir més vots, però era així. Per tant, aquesta és la petita pega que jo trobo l'actuació. No trobo, en canvi, i no seré més llarg, que m'importi molt o m'importi poc si Europa ens diu que sí o ens diu que no. Si Europa se'n despreocupa, si Europa ens fum fora de la Unió Europea, jo diria tant de bo.
No ens fum fora, marxem nosaltres.
O si marxem nosaltres, tant de bo. Perquè aquesta Europa,
és diferent, eh?
Vist Lampedusa, vist els ofegats, és impresentable. I ho he dit, i sóc europeu i europeista de primera hora. Però aquesta Europa, avui en dia, egoista i impresentable, que no es deixi entrar, jo l'aplaudiré i tindria ganes de no ser-hi. Ja veieu que
aquí m'excito una mica... És un decebut del projecte europeu. Ja ho ha dit altres
decebut,
vegades.
I penso que val la pena. No vull dir res més ara.
Doncs, no, queda dit, i en tot cas hi podem tornar si hi ha temps després. Però Sònia Sierra, per al·lusions, si pot ser breu.
Sí, però primer vull dir una cosa. És que a mi em fa molta gràcia aquestes coses que surten de no sé ben bé on, com per exemple que el 80% de la població està a favor del dret a decidir.
S'enquestes.
Enquestes que diuen que...
S'enquestes. No? Si, realment...
Que estarien d'acord de votar sobre el futur de Catalunya. Això sí que és creïble.
Si el 80% dels catalans estan a favor d'una construcció agramatical i que a més no existeix, jo com a filòloga m'emprenyaria, per la manca de desconeixement de la sintaxis bàsica del català. Això per
vostè
començar.
Voldria vostè que preguntessin directament si volen votar a favor
vulgui,
de la independència?
Però que facin una construcció gramatical, sisplau, perquè home, si tenim el 80% de la població a favor d'una construcció agramatical, és que anem molt bé.
Es refereix vostè a dret a decidir, clar, que no li agrada, pel que veig.
No, és que a mi no m'agradi, és que és agramatical i per això no s'ha traduït enlloc, es parlava del meu amic periodista francès i em deia l'altre dia, menys mal que ja no es parla de dret a decidir, perquè, clar, no hi havia manera de traduir aquest constructe. Bueno, dit això, clar, com a filòloga m'emprenyo, eh? Si tenim tota la població a favor d'una cosa que no existeix.
No té, no té sentit decidir la relació de Catalunya amb Espanya? Aquesta construcció no és correcta?
No, dret a decidir?
Sí.
És que no vull tenir molt de temps. Després, si vol, jo li explico. S'ha gramatical, falta el complement directe. Vostè no pot posar un verb transitiu, clar, sense complement directe. Això és de primer de l'ESO. Dit això...
A decidir el futur, en tot cas, diríem. O a decidir l'estat
o cua. Vull dir, necessiten un complement directe. I aquesta construcció...
La relació amb Espanya, bueno, política.
Ja li ha afegit el senyor Balcells,
sí,
el complement directe.
Això no saldrà el dret a decidir.
Doncs què és?
Tal com, jo què sé, és que com no existeix el dret a decidir, jo no sé què és, el que s'hagi inventat, que ho expliqui.
En democràcia no existeix el dret a decidir?
El dret a decidir no existeix enlloc, per això no ho han traduït.
En democràcia sí, decidim cada 4 anys.
Coses, clar, això sí, però dret a decidir, així, això no existeix, i si existeix, sisplau, que algú em porti un document fet a Anglaterra, o fet a Estats Units, o fet a Canadà, o fet a Escòcia, on vulgui, on posi dret a decidir.
Senyora Sierra, imperfeccions a banda, sabem tots el que vol dir, no?
Jo no, perquè és gramatical i la resta del món tampoc ho sap.
Però vostè sap a què ens referim.
No decidim la composició del Parlament, per exemple?
Però això no té dret vostè, perquè jo voto cada eleccions, eh?
Sí, per això.
Per això,
hi ha dret a decidir.
No existeix aquesta construcció. Després l'explico, perquè vull dir altres coses.
En tot cas, emplacem a utilitzar un altre concepte.
Sí, clar.
I ho deixem aquí.
Ja dic, jo com a filòloga m'emprenyo si tenim a tota la població que no té ni idea de sintaxis. Dit això, vostè diu que estava avorrit perquè ningú no ofereix res. Jo el convido, ara ja no perquè ja estan fets, però es pot mirar per YouTube, nosaltres hem presentat fins 5 propostes econòmiques i socials amb molt d'èxit, per cert, amb unes posades en escenes fantàstiques, i són documents molt interessants, fet per persones, bueno, encapçalats per el Luis Garicano, de London School of Economics, i tot el seu equip, i n'hi ha propostes ben innovadores i ben interessants. Vull dir que si vostè li agraden o no sé, però en tot cas no es pot dir que nosaltres no hem oferit res quan estem oferint propostes per a regenerar i modernitzar aquest país que bona falta li fa.
Potser es refereix més també al govern espanyol, als governs actuals.
El que vull és que el discurs que estàs fent és el mateix que fa qualsevol altre, i per tant, diguem-ne, no hi veig cap novetat. És a dir, si aquí en lloc algú de Ciudadanos hi hagués algú d'algun altre partit, em donaria la mateixa resposta que m'has donat. Em diria,
no,
nosaltres fem aportacions,
socials, eh?
Em diria que fan propostes molt interessants. És a dir, jo dic que, en definitiva, estem davant d'una situació que cal desllorigar la relació entre Catalunya i Espanya, entre Catalunya i la resta de l'Estat, com vulguis dir-ho, i que entenc que l'aportació que s'està fent des d'àmbits molt diversos, començant pel govern central, i segurament per aquí també hi ha un cert enquistament, em sembla que no s'aporta res en positiu cap a una millor relació, sinó que el que s'està fent és posar llenya al foc. I en aquest sentit ho veig tant d'una banda com de l'altra. No crec que Ciudadanos, honestament ho dic, igual que qualsevol altre partit, que és el que em referia, per tant, hagi fet una aportació en aquest moment que a mi em sembli rellevant de cara a una millor convivència.
Però és que Catalunya
això és el
no té
que sembla.
Perdoni, però Catalunya no té cap problema en Espanya. En tot cas, hi ha uns nacionalistes... Perdoni.
Escolta, quan hi ha 2 milions de persones, 1,5 milió o 300.000, és igual. Quan hi ha una gran manifestació amb una ciutadania, jo això no ho he vist en lloc del món, això, que surt i demana la independència, home, algun problema deu haver-hi. Si no, alguna cosa deu passar, no?
Ara el vull preguntar...
Jo no he dit Catalunya, he dit...
Sí, senyor, perdó, vostè ha dit Catalunya i la...
Bé, Catalunya, una part...
Escolta, haurem d'anar molt en compte amb la seva expressió.
Catalunya la fem entre tots.
Una part de Catalunya rellevant i significativa.
Els nacionalistes catalans tenen un problema, els nacionalistes catalans.
I els nacionalistes espanyols en tenen un altre, amb els nacionalistes catalans. Per tant, vull dir que quan és evident que hi ha un problema, la primera manera de no resoldre'l és negar la seva existència. Això és com els malalts. La primera norma perquè un malalt es curi és dir, sí, tinc un problema i em vull anar al metge i em vull curar. Si tu ja comences dient que aquí a Catalunya no passa res i que és igual viure a Girona o a Barcelona que a viure a Logroño o a Navarra, doncs està bé, però jo crec que això no és el camí per buscar una solució i un encaix a aquestes situacions que en aquest moment es plantegen.
Jo penso que la majoria de catalans els importa exactament el mateix que la majoria de persones que viuen a Logroño, que és l'atur, que és la sanitat, que és l'educació pública...
Sí, però un tema no és incompatible amb l'altre, és a dir, tu pots estar...
I després hi ha uns nacionalistes catalans que tenen un problema, que són
això és molt senzill, aquest plantejament que fas, disculpa, sí. Tu, escolta, les coses són diverses, i jo puc estar preocupat per 25 coses alhora, o per dues. I jo puc estar com a català preocupat per la relació de Catalunya amb la resta de l'Estat i puc estar alhora preocupat per l'atur i pels desnonaments. És a dir, no és incompatible. O sigui, les dues coses poden sumar. No vol dir que tu... Això també és una mentalitat molt reduccionista. És a dir, o ets nacionalista, estàs preocupat pel fet nacional, o estàs preocupat pels temes socials. Doncs no, jo crec que és compatible estar amoïnat pels dos temes. No, no ho veig incompatible.
És gaire important aquest tema, eh? Si mirem totes
les... Jo sí, jo estic amoïnat pels dos temes.
I crec que si anéssim... És individual i em sembla fantàstic i té tot el dret del món. Però no podem dir que Catalunya té un problema. Hi ha un seguit de persones que tenen un problema i si mirem les enquestes, no és el problema que preocupa la majoria dels catalans.
Però en tot cas, i perdoni la senyora Sonia Sierra i perdoni els altres, potser els volia introduir una altra qüestió que té molt a veure amb el que hem estat parlant fins ara i és per què hem arribat fins aquí en el moment actual, en aquestes eleccions, on hi ha una part important de la població, més o menys significativa, podem discutir-ho, però una part significativa que veu aquestes eleccions com un plebiscit o com una manera de decidir sobre la independència. I així ens ho ha dit el president Artur Mas en algunes ocasions, encara que formalment, com tots sabem, som unes eleccions normals al Parlament de Catalunya. Quines claus destacarien vostès? Segurament no és només el govern espanyol, segurament no és només el nacionalisme català, segurament no és només la situació econòmica, sinó que hi ha un cúmul de factors. Segur que per vostès hi pesen més uns factors que uns altres. Qui vol començar? Si vol començar una altra vegada el senyor Miret o el senyor Oliver? Senyor Oliveres, si vol començar. Senyor Arcadi Oliveres, que no volem que sigui l'últim de les rodes.
I a més jo aprofito perquè he de fer una trucada.
Tranquil.
Em sento ben representat pel senyor Oliveres en aquest camp.
No es preocupi. Endavant, senyor Arcadi Oliveres.
No, jo crec que en aquest cas hem arribat en aquesta situació per la negativa absoluta del govern espanyol a practicar una cosa tan elemental com la democràcia. Es poden fer referèndums i es poden fer consultes. I es poden fer sempre que els ciutadans ho demanen. I en aquest cas, un govern autonòmic ho ha demanat i no se li ha concedit. I, a més, això ja ve de negatives del Tribunal Constitucional.
Per tant, segons vostè, és una falta de democràcia, això, encara que el govern, evidentment, és legítim.
Després, el resultat del referèndum serà el que sigui, i estarem més o menys a favor de la independència o no. Però mentre aquest govern central, en aquest tema, i en molts altres, com, per exemple, l'ús de la llengua catalana en aquest país, que és un altre desastre, aleshores, a partir d'aquí, tenim dret a fer aquestes reivindicacions.
Bé, Sonia Sierra i després Josep Maria Balcells,
sí.
Perdó.
Evidentment, es poden fer això, aquestes consultes, aquests referèndums, però es va anar a demanar aquesta possibilitat a Madrid i democràticament la majoria dels representants dels catalans van votar que no. Ja no parlo de Madrid, eh? Va ser a Madrid, però la majoria dels diputats catalans van votar en contra de fer aquest referèndum. Llavors, com estem en un estat de dret, i va, aquesta possibilitat, que és cert que existeix, es va denegar perquè democràticament els nostres representants, i que consti que no hi havia cap representant votat per mi perquè no hi havia ningú del meu partit, però el que han votat la majoria de catalans que estan representats a Madrid, que ens representen a Madrid, van votar en contra, ja no només la resta d'espanyols. Sí, home, miri, sisplau,
qui però és que no són els nostres representants de Madrid. Qui ens representa el govern de la Generalitat. Deixi's estar els representants de Madrid.
A vostè...
Aquest estat no, seria una vergonya.
Vostè no sé, a mi em representa també l'estat de Madrid, a mi em representa...
Els catalans a les Corts Generals, vol dir vostè, clar, en aquest cas.
No, els catalans als Corts Generals no és el representant de Catalunya, són representants d'uns partits polítics a Madrid. El representant dels catalans és la Generalitat de Catalunya.
Potser vostè no se sent representat a Madrid.
En cas hi ha molts nivells de representació, és veritat.
Exacte, I que consti que això, que jo no he votat a cap d'aquestes persones, però sí que legítimament considero que representen perquè molta gent els ha votat. Recordem que aquí, a Catalunya, no es va votar massivament aquestes persones, aquests partits que demanen aquest referèndum. Això, el primer punt. I el segon punt, això que deia, com hem arribat fins aquí? Ostres, perquè s'han dedicat molts diners. A mi em fa molta gràcia quan es diu...
S'han destinat molts diners des de la Generalitat, vol dir vostè.
Sí, des dels partits, etcètera.
Nacionalistes.
Posaré un exemple. Ara, que per mobilitzar tot això que diuen que surt del poble, per mobilitzar la gent a la Diada, la ANC contracta a la mateixa agència que contracta l'Obama i el Partit Popular, per les generals, és a dir, el Partit Popular a tota Espanya, que és el partit amb el govern, no ha tingut diners per contractar aquesta mateixa agència. I em direu que això surt del poble? I a més,
però el poble s'expressa lliurement. És veritat,
sí,
que pot influir,
clar, però llavors, si això és
algun
demanda,
poder, però...
Si això és una demanda del poble, per quin motiu la ANC necessita contractar aquesta agència per mobilitzar la gent? Primer. I segon, d'on treuen els diners? Com és possible que la ANC tingui més diners que el PP, que és el partit que està al govern?
Per tant, segons Sonia Sierra, la principal responsabilitat és aquí a Catalunya, no tant del govern espanyol.
S'han fet servir els diners que haurien d'estar per la sanitat pública i per l'educació pública, s'han fet servir en aquest tipus d'agència, amb el que ells diuen la internalització del conflicte, que també ens ha costat molts diners, i mentre tenim els quiròfans tancats per la tarda. Eh?
Bé, senyor
Balcells... Els exèrcits plens de diners inútils. I els exèrcits plens de diners inútils. 52 milions d'euros diaris per un exèrcit que no es defensa de res. No tenim ningú que ens amenaci, que està ple de corrupció, que està ple d'inutilitat, que estem gastant aquests diners ja. I vostès ho aproven.
Segurament els temes dels diners.
Sí, però ell ha preguntat una altra cosa. Ha preguntat com arriba... Com,
hem arribat a aquesta situació.
I aquesta és la pregunta. En aquest cas, l'exèrcit...
Diu que no hi ha diners per la sanitat.
En aquest cas,
és que quan entrem en el tema dels diners, a vegades és difícil.
Però el que és veritat és que aquí s'ha dedicat molts diners a una agència de publicitat que el PP no té diners per pagar. I s'ha dedicat molts diners, per exemple, perdoni, em va sortir que tres congressistes nord-americans havien recolzat aquest el referèndum. Procés. Clar, resulta d'aquests tres, que a més són del Tea Party, que a mi em faria una miqueta de vergonya que em recolzessin els del Tea Party.
Segurament el senyor Oliveres també.
Igual que la Lliga del Nord, resulta que tenen negocis amb els grífols, és que clar.
Bé, senyors, deixem de banda. Intentem no desviar-nos, tot i que és molt respectable tot el que vostès diuen. Senyor Balcells i senyor Miret, quines són les claus per les quals hem arribat fins aquí?
Hi ha una clau bàsica que és, després d'un procés democràtic a Catalunya per fer un nou estatut i configurar-nos amb totes les, competències que podíem tenir, amb un procés democràtic 100%, aprovat al Parlament de Catalunya, portat a Madrid, retallat a Madrid, aprovat per les Corts Generals, per tant, tota la dinàmica democràtica aguda i per haver, ve el senyor del Tribunal Constitucional i s'ho carrega. Penso que això és bàsic, és la contrapartida d'aquesta defensa que feies de la democràcia, doncs resulta que ni la nostra democràcia aquesta de la Constitució s'acaba doncs acceptant i respectant.
Però això és democràtic, perquè...
no
fan això?
No, després de votar una llei al Parlament referendada després del poble, no hi ha enlloc que un tribunal passi pel damunt del legislatiu i ho tombi.
Està molt mal informat, bueno.
Bé, en tot cas, primera cosa, intentin no tallar-se, senyora Sierra.
És el meu parer. Després, aquí el que passa que és a partir d'aquest moment hi ha un govern a Catalunya que no és capaç de gestionar tota aquesta situació complexa. I en 5 anys convoca 3 vegades les eleccions. Això és la demostració d'una incapacitat de gestionar el conflicte polític. I ens hi tornem a posar. I arribem en aquest moment en què aquesta incapacitat de gestionar aquest conflicte no es posa a debat a l'hora de fer unes noves eleccions. Hi ha una amagar-se, de dir, no es pot debatre sobre l'exercici que s'ha fet del govern que tanca el seu exercici en aquests moments. Aquí, simplement, doncs, ens anem a defensar de si som o no serem independents. Dir, home, és amagar un debat democràtic al país intern molt important.
Clar, perquè en democràcia estem tots d'acord. Es poden defensar les idees independentistes.
Oh,
també Ciutadans segur que ho veu així.
A mi mai a la vida em veurà criticar algú perquè defensi les seves idees independentistes. Absolutament legítim. Clar, jo dono la meva opinió i els altres... Per això estem en una democràcia.
Aquí potser la clau és si dintre d'aquesta democràcia on es poden defensar les idees independentistes, aquestes idees, si són majoritàries, es poden materialitzar d'alguna manera. Dintre de la democràcia, clar. Aquí potser és on hi ha la clau de tot, no? I qui pot decidir, que segurament tot el que diuen el conflicte ve del tema de la sobirania. En això, fent una reflexió més serena, segurament coincidiríem tots, no? Si la sobirania és d'Espanya, si pot ser de Catalunya...
És del poble espanyol, la sobirania...
Sí, actualment ho sabem, sí.
Per això, i és veritat, encara que Rajoy digués, ostres, sí, jo vull fer aquest referèndum, és que ell no podria fer-ho, perquè realment la sobirania resideix al poble. El poble espanyol, cosa que no passa a Gran Bretanya i per això van poder fer el referèndum.
Ens queda 1 minut i 20 per 2:15, si vol fer una intervenció breu al senyor Miret i després continuem després dels titulars.
Jo crec que s'han dit forces coses. Jo crec que hi ha una clau històrica que també s'ha de tenir en compte. Hi ha hagut una part important del poble català que no s'ha sentit mai en aquest estat, per motius diversos, culturals, històrics, del tipus que sigui. Hi ha una part de la població que no sé quina és, que no se sent còmode en aquest estat, i després jo coincideixo amb l'amic Balcells de que, evidentment, el tema de l'Estatut va ser tot pagat una cosa molt maldestra, tota. És a dir, molt mal feta. Un Tribunal Constitucional, diguem, absolutament polititzat, designat els membres pels grans partits de l'Estat, amb molt poca visió del tema. El tribunal ha de mirar de lleugerir, d'amorosir, de buscar solucions i no de buscar, diguem-ne, conflictes. I jo crec que en aquest cas per mi estava clar que coincideixo amb ell de que el que s'ha votat i s'ha aprovat per les Corts i pel poble, i la llei és com l'economia, no? Allò que diu el Sant Pare, de que l'economia ha d'estar al servei de les persones i no les persones al servei de l'economia. En aquest cas és el mateix.
Les lleis igual.
Les lleis han d'estar al servei de les persones i no pot estar la llei com si fossin els manaments de la llei de Déu o la Bíblia, no?
Un momentet, si es pot reservar. La següent intervenció per després de 2:15, perquè arribem a aquest punt en què volem recapitular breument l'actualitat informativa i amb algunes novetats. Són ara 9:15.
De setembre, Diada Nacional de Catalunya.
Cristina Martín, bona tarda, bon vespre ja. Bé, la novetat és que el president Artur Mas ha rebut ja, ara fa uns minuts, els organitzadors de la Via Lliure al Palau de la Generalitat.
Així és, el president de la Generalitat ha rebut el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i el d'Òmnium Cultural, Quim Torra, per valorar la jornada. En breus, a més, Mas farà una declaració institucional. Recordem que el president no ha assistit a la mobilització de la Diada amb la voluntat de preservar el seu paper institucional com a president en funcions.
El govern espanyol evita, de moment, valorar la Via Lliure.
Així és, Ignasi. La Moncloa es remet a les declaracions fetes aquest divendres per la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, qui va considerar en roda de premsa que la mobilització de la Diada era un acte electoral d'Artur Mas.
I recordem que, segons la Guàrdia Urbana, 1.400.000 persones han participat en aquesta Via Lliure, que ha recorregut poc més de 5 quilòmetres des de Sant Andreu i fins al Parc de la Ciutadella, passant per tota aquesta avinguda, que és una de les artèries de Barcelona, la Meridiana, amb molta participació, esportistes, polítics i gent de la societat civil. Gràcies, Cristina, i per tot el seguiment informatiu. Si hi ha alguna novetat en la propera mitja hora, doncs també la destacarem. I tornem. Adéu-siau.
Adéu.
Seguim en conversa. Recordem, amics oients, que estem parlant amb Àngel Miret, que és advocat i expert en temes d'immigració, també amb el periodista Josep Maria Balcells, amb la regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Sierra, i amb l'economista Arcadi Oliveres. Fem una breu pausa i de seguida reprenem el fil que estàvem analitzant sobre les claus per les quals Catalunya viu aquest moment polític tan important i hi ha una part significativa, o com a mínim en augment, que demana el dret a decidir sobre la independència i la mateixa independència.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Torna Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb Òscar Merino i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Torna el Bàsquet al dia. De dilluns a divendres a les 9 del vespre, Bàsquet al dia a Ràdio Estel. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Saber i saber-ho demostrar és saber dues vegades. Baltasar Gracián, filòsof i escriptor. A Ràdio Estel, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
Passen 4 minuts i mig de 9:15. Seguim acompanyant-vos en directe al Mirador de l'Actualitat. Des de fa poc més d'una hora estem amb vosaltres, amb el Mario Ramírez a les vies de sol, David García a la producció, la Cristina Martín a la redacció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Parlem amb l'advocat Àngel Miret, amb el periodista Josep Maria Balcells, amb la regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Sierra, i amb l'economista Arcadi Oliveres. Bé, el senyor Àngel Miret estava comentant algunes de les claus que ell veia, per les quals creu que hem arribat fins aquí, sí, breument,
totes,
i després els altres.
De totes maneres, s'ha dit tot, i quasi aprofito aquest temps d'intervenció que em dones, Ignasi, perquè acabo de veure en un tuit de la... que he vist per TV3, em penso que sí, per TV3.
Sí, també es pot veure per Twitter mateix. Clar.
Una frase del senyor García Albiol que m'ha molestat molt, en el to aquest que jo crec que hauríem de portar les coses amb un altre to en el debat en general, no? Que diu... he llegit literalment, vamos a callarlos en las urnas.
El 27S, vamos a callarlos en las urnes. Suposo que referint-se als manifestants d'aquesta tarda.
Sí, però jo crec que, torno a dir el mateix, no? Vull dir, jo crec que aquest no és el to per parlar en termes democràtics. O sigui, aquí no s'ha de callar ningú. O sigui, hi ha un grup de gent important que s'ha manifestat amb una idea determinada que pot agradar amb uns i amb altres no. Tothom és lliure de manifestar-se amb una altra opció. Els federalistes poden fer la seva manifestació, els que no són partidaris ni de l'autonomisme o del federalisme o del qui sigui, tenen les seves opcions en un estat democràtic. I, per tant, jo aquests tons, això que deies una mica tu abans, de que si aquestes frases desafortunades que jo desconeixia de la senyora Muriel, em sembla que
no, sí, no? Carme Forcadell.
Bueno,
Carme
també Forcadell. Altres que Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, jo crec que
deixem-ho en tot cas.
No ajuden. Què vol dir vamos a callar-los? I per què els han de callar? O sigui, tu pots tenir...
El que sí que és veritat, senyor Miret, és que les eleccions són més importants que les manifestacions,
sí,
en democràcia.
Sí, però, això no, sí. No, però sí, això per descomptat. Però vull dir, el que a mi em sembla que és absolutament fora de to és dir vamos a callar-los.
Evidentment,
per què els has de callar? O sigui, si tu tens una veu des del punt de vista democràtic més potent i, per tant, tens més persones que segueixen el programa que tu presentes a la ciutadania, doncs tindràs una majoria i podràs governar. Però no es tracta de callar els que no pensen com tu, es tracta de que escoltar justament... O sigui, jo diria al revés, anem a escoltar-los a tots i també no hem de callar ningú, jo no.
I a veure qui és més majoria, en tot cas.
Jo tinc la meva forma d'entendre el món i la política i no pretenc callar ningú que es mogui sempre des d'una perspectiva democràtica, respectuosa i no violenta.
Comparteixo
per tant, una crítica en el comentari aquest senyor...
Estan d'acord els altres?
Sí, absolutament.
Sobretot tenint en compte que a les últimes eleccions el senyor Garcelvi a les urnes no li van resultar gaire favorables.
És veritat que va ser la primera força, el PP, a Badalona?
Sí, sí, però fixant-nos
que al final... va perdre l'alcaldia, sí. Bé, en tot cas...
Sí, evidentment.
Molt ens temem que d'exemples de declaracions desafortunades n'hi ha moltes i potser demanem més serenor, en general, eh?
Però, Ignasi, en aquest moment toca que els polític, justament, en un moment que realment és molt complicat, o sigui, tot això és ara, estem en un moment molt complicat. I aleshores, el qui ha de donar exemple, això és com el pare de família, no? El pare de família ha de donar exemple, que ara vas ell també per dir els estreps i el millor fotria un bolet amb el fill perquè aquell moment que estàs al cotxe, que el nen no sé què, que estàs nerviós, t'has de contenir perquè tu ets l'exemple. De que en un moment de crisi has de mirar l'exemple del pare.
I així tots els pares no són perfectes. No,
i així tot els pares cometem molts errors, però hem de tenir una mica aquesta consciència.
Sí, sí.
Aleshores, a mi que em sembla prudent és que els polítics que es dediquen a això i que guanyen el sou a compte justament de tots aquesta resta de ciutadans siguin elements de concòrdia i de, no diré d'unió, perquè la unió a mi no m'agrada com a tal concepte d'unió, però de concòrdia sí. I crec que frases com aquestes i com les que segurament s'han dit i es diran no ajuden. I, per tant, jo crec que hem de fer una crida des d'una perspectiva més com és aquesta emissora cristiana, precisament, de que hi hagi aquesta crida al respecte i a la concòrdia, des de la discrepància que pot ser absolutament profunda, absolutament profunda.
Però bé, doncs està d'acord.
Estic absolutament d'acord. Jo penso que en aquest cas el PP mai ha sortit a guanyar el partit aquí a Catalunya. No? Sempre han tingut una posició això com a la defensiva, com a la de reacció, i no han sortit a guanyar el partit. Jo penso que afortunadament ara hi ha una alternativa molt clara que en aquest cas és Ciutadans. Bueno, segons totes les enquestes, som la segona força política. Penso que no hi ha cap que digui el contrari. I enfront d'aquest PP, que sempre està a la reacció, i del PSC, que sembla que no saben què volen ser quan siguin grans, tenim una opció molt clara, que Ciutadans, que té un discurs que s'ha mantingut, que és molt clar, que tothom té molt clar el que diem, i que sortim a guanyar el partit, evidentment, bé. Però no callant a ningú, que cadascú opti pel que vulgui, i esperem que la majoria opti per nosaltres, però cadascú que digui el que vulgui, faltaria més.
Que de fet aquesta, que dins, a partir de l'incís que proposava Àngel Miret sobre... Bé, doncs demanem serenor també en les formes des de la diversitat i la pluralitat. Parlàvem al principi de la tertúlia d'aquest mirador especial de la Diada Nacional de Catalunya sobre la Diada, precisament. Alguns de vostès, per exemple, Sònia Sierra, reclamava que la Diada fos més el dia de tots. També és veritat que estem vivint un moment diferent. Potser en el futur tornarem a tenir una Diada més de tots, com ha passat en els anys passats, però de fet la Diada és de tots. Des d'aquí nosaltres volem reivindicar-ho. Cadascú defensa les seves posicions. Però, clar, no hi ha dubte que el referent de la Diada és una manifestació independentista perquè ha estat, doncs, amb molta participació. I pot donar la sensació, també, a partir d'aquestes realitats que tenim, que els qui no són independentistes es poden sentir exclosos, ja no de la manifestació, que això és evident, sinó de la Diada mateixa, i no hauria de ser així, no sé. Quina...
Sí,
Què dirien vostès?
Jo dic una cosa, però abans deixem només la prèvia. Les enquestes que diu Ciudadanos de que doncs, són la primera força, avui el CIS diu...
Segona
força.
Sí. Amb aspiracions a guanyar, dic ella.
Pràcticament...
A guanyar nosaltres.
Sònia, pràcticament empatats amb Sí que es pot.
Sí, però el que jo he dit...
Per tant, no, només aquest matís, res més.
Sí, però jo dic que no hi ha cap...
Només aquest mateix.
Que no hi ha cap, que no ens doni segona força. Només
segona força, pràcticament empatada, dic, empatada...
Els tants percents no eren tan empatats.
Igual.
El nombre d'escons, tants percents...
Mireu. Res.
Sí,
Queda dit.
Contesto el que dius tu. A mi, saps què em preocupa d'aquesta... La Diada d'aquest any, el que em preocupa és el que jo diria... Com ho diria... un cert segrest de la Diada i un segrest polític i mediàtic. Uh-huh. És a dir, aquí hem tingut el dia 9, hi va haver un acte institucional de la Diada amb un accent molt, molt fort.
Sí. Perdoni, el tall, perquè estem sentint el president Artur Mas, que acaba de començar a intervenir i...
I faré referència immediatament amb aquest altre aprofitament dels discursos institucionals.
Sí. D'una mobilització persistent, permanent, d'aquest nivell, d'aquesta categoria, d'aquesta dimensió. Això dona molta confiança, també obliga molt, és lògic.
S'està referint Artur Mas, evidentment, en directe des del Palau de la Generalitat, a la mobilització d'aquesta tarda.
Aquestes mobilitzacions en la nostra feina de tirar endavant el procés polític que des de fa 3 anys estem defensant i que gira molt entorn d'aquest concepte, qualsevol nació del món, Catalunya també, té dret a decidir el seu futur. Aquest dret no se li pot negar. Nosaltres l'estem reclamant en el carrer i l'estem reclamant també des de les institucions. I el darrer concepte que volia compartir amb tots vosaltres és el de la il·lusió. Això no només dona confiança, no només transmet orgull, sinó que a més doncs, fa molta il·lusió perquè vol dir que tenim un poble en marxa. Tenim país. I un país que es mou, un país que molta gent té clars objectius de futur i que sobretot té la il·lusió de construir. He dit moltes vegades, i ho repeteixo avui un cop més, i la concentració d'avui a la Meridiana em dóna peu en aquest sentit, que aquí doncs, no anem contra ningú, ni contra Espanya, ni contra l'estat espanyol, ni contra ningú més. Nosaltres anem a favor del dret a decidir, a favor de la democràcia, a favor de la dignitat, a favor del respecte, a favor de la llibertat, a favor de viure millor, de la possibilitat de viure millor, del dret de viure millor. Anem a favor de tot això. I aquesta il·lusió per construir alguna cosa nova, doncs tampoc segurament està a l'abast de tothom. Catalunya, la seva gent, molta de la seva gent ho està demostrant i, per tant, doncs, simplement vull també concloure aquesta salutació i aquestes paraules i aquesta reflexió amb un agraïment també per aquest clima d'il·lusió, per aquest clima de civisme i de bon comportament que presideix totes les grans mobilitzacions a Catalunya.
El president Artur Mas acaba de fer aquesta intervenció des del Palau de la Generalitat i tot just després de rebre el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, el d'Òmnium Cultural, Quim Torra i tot l'equip organitzador d'aquesta concentració, la Via Lliure a la Meridiana de Barcelona.
Cadascú pot triar la seva opció, com és lògic. Totes són respectables.
Encara està intervenint Artur Mas.
Però en el carrer s'influeix i a les urnes es decideix. I ara tenim la possibilitat no només d'influir, sinó de decidir el proper 27 de setembre. Un missatge també molt ràpid en les institucions de l'Estat i en el govern espanyol. Demano que es prengui nota del que heu vist. Les imatges parlen per elles mateixes. No cal afegir-hi gaire cosa més. L'única que hi puc afegir és deixeu aquesta miopia política, deixeu aquest orgull imperial, deixeu d'amenaçar amb les lleis com si fóssim gairebé delinqüents. Som gent normal, serena, pacífica, il·lusionada. Poseu les lleis al servei del diàleg. Poseu les lleis al servei de la democràcia. I si alguna en algun moment cal canviar-la, canviem-la entre tots. No passa res, no s'enfonsarà el món. Crec que tenim dret, després de tantes manifestacions, de tant suport institucional, de tantes urnes posades al carrer, crec que tenim dret a ser escoltats, i no només a ser escoltats, sinó també a ser ajudats en el que ha de ser la implementació dels nostres mandats democràtics.
Doncs fins aquí la intervenció, ara sí, d'Artur Mas, president de la Generalitat, que en aquesta última part semblava que s'acabava ara fa uns segons, però encara ha dit més coses, s'adreçava directament al govern espanyol. Ha dit que no anem contra ningú, ni contra Espanya, ni contra ningú, i que reclama el dret de ser escoltats i a l'Estat espanyol que prengui nota. Com que l'actualitat mana, el senyor Balcells, disculpi que abans l'he hagut d'interrompre, estava comentant una mica...
Volia dir només dues coses. Una... precisant potser les paraules del president, el que el dia 27 fem és decidir la Constitució del Parlament de Catalunya. I el Parlament de Catalunya ja veurem què decidirà després, ja veurem doncs, com es faran les coses. Però vull dir, quedar clar, vull dir, no decidim la independència o no, i tal, decidim la Constitució del Parlament.
Sí.
Això una cosa. Dos, jo em queixava una mica del segrest, deia, doncs, del tema de la Diada.
Sí, efectivament.
El dia 9 hi va haver l'acte institucional, que va tenir un marcat accent també doncs, de línia independentista. Jo vaig veure TV3,
el va donar en directe.
I en perfecte. Va acabar la transmissió en directe i van parar i van fer un resum després, com si no ho acabessin de veure, després de fer tot l'acte d'una hora allà, van fer un resum d'uns 10 minuts. Diu... publicitat i entrem a les notícies. Entren a les notícies i la primera notícia era l'acte que havien acabat de fer. És a dir, si no vols caldo, dues tasses. Discurs institucional del president Mas amb motiu de la Diada ahir. Ara, declaració del president de la Generalitat, tots en el mateix... És a dir, hi ha una concentració total d'un missatge governamental, i en aquest cas, doncs, d'una persona que va de quart de llista perquè no s'ha atrevit a anar de primer.
Doncs bé, segrest suposo que vostè es refereix per part de l'independentisme o de...
Segrest dels mitjans per part d'una línia concreta, d'una opció concreta política que es posa a votació el dia 27.
En tot cas, enllacem amb això, amb el discurs d'Artur Mas o el que vulguin.
Sí, ja vull,
Sònia Sierra.
Volia comentar...
Després d'Arcadi Oliveres i Àngel Mirat.
Hi ha moltes coses per parlar del que ha dit el senyor Mas, que no estic gens d'acord, però ell ha rebut el senyor Quim Torres, no?, com a representant d'Òmnium Cultural, han dit que no van contra ningú. Ara llegiré literalment coses que ha fet pública el senyor Quim Torres al seu Twitter, com per exemple, els catalans votem i els espanyols venen a vigilar-nos. Fora d'aquí d'una vegada. Aneu-vos-en. Deixeu-nos viure en pau. Una. Sentir parlar al senyor Rivera de moralitat és com sentir parlar als espanyols de democràcia. Una altra. Vergonya és una paraula que els espanyols fan segles que ho han eliminat del seu diccionari. I podria continuar, però se'ns menjaria el temps.
Per tant, vostè creu que va contra Espanya, això?
Contra Espanya,
no es creu
contra
el senyor
Rivera... No és que m'ho creio, no? És que he llegit literalment el que deia el senyor Quim Torres. Després, clar, aquí partim d'un equívoc, diu el senyor Mas. Som una nació i tenim dret a decidir. No, és que no som una nació. És que comencem per aquí. Vull dir, la nació és Espanya, perquè és un estat-nació. Vull dir, estem al segle XXI. Està amb això
però
de la nació...
També es pot convertir en un estat plurinacional. D'alguna manera la Constitució ho reconeix, no?
No,
estats,
no.
Nacionalitats i regions...
No parla de diferents... La nació és la nació que és l'estat-nació, que és el que es parla al segle XXI, no estem...
Fins i tot Felipe González accepta que es digui nació.
No, es va tergiversar, però és igual, que digui el senyor González...
Això no ho discutirem ara.
Sí, però està l'àudio i està tergiversat. En tot cas... a la ONU no hi ha cap nació que es digui Catalunya, i a més, ja que els agraden tant les enquestes, no he vist mai, ni tan sols una enquesta, ni una, que la majoria de persones de Catalunya considerin que Catalunya és una nació. I no he vist cap, ni una sola enquesta que digui que la majoria de catalans es senten més catalans que espanyols. La majoria ens sentim igual.
Senyora Sierra, una cosa és discutir si Catalunya és una nació i una altra és, i una altra és l'espanyolitat o la pertinença a Espanya. Són dues coses diferents.
Això és objectiu.
Complementàries.
Torno al mateix, que algú em porti un document de fora de Catalunya que digui que Catalunya és una nació. Agafem la premsa estrangera, el que vulguin sempre. Catalunya és una regió d'Espanya, que és el que és una comunitat autònoma. Però, a més,
és però hi ha un sentiment nacional, això és una identitat.
Però d'uns quants, això no converteix... A veure, els sentiments són els sentiments, que està molt bé cadascú té els seus...
Tenim una llengua pròpia, una cultura, una història.
És clar, és que el concepte de llengua pròpia no existeix. És que, clar, estem sempre amb conceptes que ens inventem i no existeixen. No existeixen lingüística...
Llengua pròpia, l'estatut, l'anterior i aquest, està reconegut.
Ho posa, però lingüística és el mateix, eh? Que algú em porti un manual de lingüística general d'arreu del món que posi el concepte llengua pròpia. No ho poden ni traduir. Són conceptes que s'inventa la gent i que no existeixen.
Gràcies per la seva intervenció de tota manera. No, no sóc jo qui ha de discutir aquí, senyor Arcadi Oliveres.
Jo no sóc filòleg i no li discutiré pas a la senyora Sierra aquests conceptes. Només vull dir una cosa. La sacrosanta unitat d'Espanya, els que van redactar la Constitució espanyola, les parts de la Constitució, no la volien. I va ser un militar vestit d'uniforme que es va presentar a la comissió presidida per el senyor Pérez Barba i el senyor Roca Junyent i va imposar en nom de l'exèrcit un article que no permet que les nacions de l'estat espanyol se'n vagin. D'això es diu un cop d'estat i llegeixi els llibres d'història i ho veurà.
Però ho van votar? La majoria...
Aquells senyors ho van... Bueno,
però,
van votar.
Però la gent la va votar o no?
Però aquells senyors van...
Home, els ciutadans van...
Sota pistola, sota pistola.
Però la van votar?
Un acte jurídic fet sota pistola és il·legal i il·legítim.
I la gent la va votar, sí o no? Esclar, o la gent li van posar una pistola?
Esclar, perquè, estava sota pistola.
Tothom.
Vull dir, tothom no, però els que redactaven la Constitució, sí. Aquí es va donar un cop d'estat. I després el monarca em va donar un altre interès de febrer, però això no m'hi posaré perquè és una altra cosa.
Però després, la gent la va votar o no la va votar, aquesta Constitució?
La van votar enganyats.
Senyor Oliveres, ara, sí que tenia una voluntat de ser democràtica, la Constitució.
Tenia.
Però és que no volia dir
això. 40 milions de persones, tontos, tots van votar, tots enganyats.
Tots enganyats, com milions de persones van ser enganyats pel Hitler en el seu moment, només faltaria.
Una miqueta de respecte per als catalans, que a més van votar massivament aquesta Constitució.
És que volia dir una altra cosa, i no s'enfadi, perquè volia dir una altra cosa favorable. Que estic d'acord, ja que parlàvem de la Diada, amb que a mi m'agrada més Sant Jordi que l'11 de setembre.
Clar que sí.
Amb això estic completament d'acord.
Segur, senyor Olivera, que jo el respecto molt, i a més ja el segueixo fa molt temps, segur que hi ha moltes més coses que estem d'acord que no passen de s'acord. Estic absolutament...
Sí, no, però és que això ho volia dir una cosa. No només perquè vagi vostè, que m'agrada més el Sant Jordi que l'11 de setembre, a mi les festes nacionals, cap ni una m'agraden. Cap ni una. Les festes nacionals, penso en el 14 de juliol a França, els exèrcits pel carrer. Penso en els Estats Units, el 4 de juliol, exèrcits pel carrer.
El 12 d'octubre, no diguem.
El 12 d'octubre. Per mi les festes nacionals, res de res. Per tant, completament d'acord amb vostè.
Una petita anècdota.
Breument, perquè han de parlar els altres.
Vaig anar a Itàlia amb tots els alumnes, i els italians són una mica que fan les coses pobres, una mica manga por ombro tot, i ens van vendre entrades al Coliseu, i era el dia de la festa nacional italiana. I estava tot tancat i jo no podia passar. Llavors estàvem tot, jo i dues companyes més, amb tots adolescents, amb unes entrades que no podíem entrar i desfilant tot l'exèrcit italià, amb la qual cosa, imagini't, i fer-hi allà coses...
Abans de fer-la que fora de micròfon, ens emplaçàvem a una futura reflexió sobre els exèrcits, que també seria molt interessant, eh? I segur que donaria per molt. Senyor Àngel Miret, repassquem el tema d'avui.
Jo volia llegir el concepte de nació de la Real Academia Española de la Lengua.
Doncs endavant.
El concepte de nació diu conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Si això no coincideix...
Catalunya.
Bueno, a Catalunya també es parla català.
Jo crec que són persones que tenim un mateix origen i que parlem una mateixa llengua i que tenim unes certes tradicions comuns. Sí. Jo crec que això és inevitable que concorra a Catalunya. És a dir, tenim una llengua pròpia, que no és la mateixa que parlen a Logronyo o que parlen a Madrid, sinó que és una llengua que és la pròpia del país, que és la catalana, que tenim una sèrie de tradicions comuns que ens donen una certa singularitat diluïda, perquè el món avui, efectivament, doncs, té una sèrie de situacions molt comunes.
Perdoni,
que tenim un origen. Catalunya doncs, té clarament els historiadors uns orígens d'embarreja, de tradicions, diguem-ne, culturals diverses, però que al final, a partir d'un cert moment que pot identificar-se cap al segle XII o XIII, comencen a constituir una certa comunitat de pensament i que després es reflecteix en els comtats catalans, el Regne d'Aragó, etc. No? I, per tant, jo crec que discutir el concepte de nació a Catalunya em sembla que és acceptable des d'un punt de vista d'ideologia personal, però no des d'un punt de vista cultural, ni des d'un punt de vista històric, ni des d'un punt de vista del que avui la ciència admet com a tal nació. És a dir, crec que aquest concepte, m'atreviria a dir que inclús molts de les persones
que estan... Que està... No, és que una cosa és la nació, és això. Si vol, ara li llegiré el concepte d'estat. Estat és un concepte que va molt més enllà del de nació.
De les Nacions Unides.
No, 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 bueno, és igual, que diguin el que vulguin.
Perquè el concepte modern és de nació-estat.
El concepte avui, una cosa és un estat... Una cosa és un estat i l'altra cosa és una nació. L'estat és, sobretot, no té... L'estat no té per què tenir unes característiques ni culturals ni idiomàtiques comunes, sinó que està estructurat, sobretot, en l'entorn d'una organització administrativa. Efectivament, a França, que és d'on sorgeix el concepte d'estat-nació, tingui vostè present, per exemple, que a principis del segle XX, el francès, malgrat haver acceptat la diversitat de territoris que avui conforma l'estat francès, com a tal estat, i per tant sentir-se identificat amb una part amb l'estat francès, apenas parlava el francès el 30% de la població. I això no era incompatible, perquè els habitants de França, en bona part, els habitants que són catalans, que són bascos, que són bretons, que són alsacians, que són occitans, van decidir que